10 i 22 minuts, segona hora d'aquest matí. Nosaltres, la nostra roda de portaveus continua, encara que estiguem en plena setmana vacacional, amb la portaveu de Verds en Comú Podem, que és també, per altra banda, la regidora que més anotacions porta sempre, de sempre ja, eh? Carme Gasulla, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Això és, com ho diríem, mal de professora.
Segur, vinc documentada, diguéssim. Millor venir documentada que indocumentada. Sí.
Penseu en què pot passar en el relleu a l'alcaldia o no?
Sí, clar. S'acosta el moment i amb molta il·lusió, a més. I evidentment, clar que hi penso. I a més estem treballant, no? No oblidem que aquest és un govern fruit d'un acord, molt plural, entre diversos grups polítics. És un pacte conegut des de l'inici de l'alcaldia i per nosaltres és un exemple de pluralitat democràtica, governança compartida i per tant estem amb la il·lusió de que aquest pacte doncs, s'ha de complir per diversos motius. En primer lloc, per donar credibilitat als pactes polítics. I en segon lloc, per donar doncs, estabilitat, que és el que estem batallant des del minut 1 i és un objectiu compartit a govern, garantir doncs, aquesta estabilitat per tirar endavant els projectes.
S'ha de desenredar alguna cosa amb Nacho Rubí?
Estem treballant amb aquells que poden afavorir, evidentment, aquest relleu. No? I és un relleu que, insisteixo, és una fase prevista dins de... d'aquest govern, com deia, compartit i amb el treball conjunt que això representa de garantir aquesta estabilitat per sumar perquè això ho vam fer en el juny del 2023 amb aquesta cultura del pacte que tenim tots plegats i per tant, òbviament, el que toca és escoltar, dialogar i sobretot construir. I ja més enllà del que és el relleu, no? El que representa el relleu dins d'aquest pacte, com deia, que és fruit d'un acord. No? El que necessita Sitges és estabilitat i sobretot credibilitat i no bloquejar absolutament res, no? Que és una mica el que ens hem trobat al llarg de la legislatura. I per tant, es tracta d'això, no? d'ampliar consensos, a buscar aquesta estabilitat i aquests suports i amb la capacitat de diàleg que sempre ens ha caracteritzat.
S'ha de reconstruir una mica aquest pacte? Perquè és obvi que un dels representants de les forces polítiques que van signar aquest pacte ha estat fora del govern també un període de temps. Ara és peça, entenem que necessària per aconseguir la majoria per investir nova alcaldessa, perquè tots saben com funciona aquest procés. Per tant, hi ha una certa necessitat de reconstruir.
Jo crec que és una oportunitat de refer ponts, com deia abans, més enllà del canvi de l'alcaldia, no? Perquè estem parlant en projectes comuns i amb això hem de treballar plegades, com deia abans, és un objectiu comú de govern. Nosaltres des del minut 1 hem defensat que un govern en minoria calia en tot moment buscar aquests consensos, més enllà del que va passar en el juny del 2023, que ja vam entrar en un govern en minoria, i hem de treballar amb aquesta pluralitat perquè és bona en general per la credibilitat política, però és bona per Sitges, més enllà de, com deia, del canvi de l'alcaldia, no? Mm-hmm. I en aquest sentit, nosaltres estem segures que aquest canvi es farà d'una manera tranquil·la, madura, amb una transició que creiem que ha de ser natural i, per tant, estem treballant, com deia, sota el paraigües d'aquesta cultura del pacte. No?
Una darrera reflexió abans de passar, òbviament, als temes d'actualitat. Si aquest diàleg amb Nacho Rubí, que, òbviament, s'haurà de mantenir per mort del canvi a l'alcaldia, s'hagués mantingut una mica més intens abans, els pressupostos estarien aprovats?
Segurament estarien aprovats, però més enllà del que va passar en relació amb els pressupostos, més enllà d'això, el govern el que li toca és a treballar per tothom i buscar el millor per tothom, i això representa un sobreesforç. Hem de tenir també un feedback, com es diu, si em permets, en anglès, no? És a dir, hem de tenir doncs, un retorn per part d'aquells que poden facilitar doncs, els projectes, el pressupost i tot plegat. No amb tots els grups ha estat possible, però sí que haig de dir que amb alguns grups sí que en alguns moments ha estat possible. Nosaltres seguim treballant perquè pensem que és la nostra obligació. Estem en minoria i hem de buscar doncs, aquests consensos i dins d'en paràmetres raonables, òbviament, i en coherència amb el projecte de govern.
Comencem per una d'aquelles qüestions que ens va cridar l'atenció aquests darrers dies i era també la regidora al costat del regidor del Departament de Drets Socials i també del regidor David Martínez. Bé, ens va cridar l'atenció aquestes 100 execucions de desnonament a l'any a Sitges i és una xifra important. La regidora, com els dèiem, estava també present el dia en què la comitiva judicial era al carrer Escoles Pies per executar el desnonament d'aquella família que viu al primer pis de la casa i s'ha ajornat el desnonament el dia 27. La pregunta seria, bàsicament, perquè òbviament la qüestió dels desnonaments, com saben vostès, afecta és, a molts àmbits a la vegada. Però entenem que hi ha més famílies desnonades que possibilitat que té l'àmbit públic d'oferir alternatives habitacionals.
Sí, en primer lloc et vull fer una esmena. Sí, la companya del regidor Xavi Ripoll.
Ah, exacte. Xavi Ripoll, exacte.
Amb tot el carinyo pel David, però estava acompanyada del regidor de Drets Socials.
Sí, senyor.
És a dir, en aquest sentit has tocat una mica el punt, no? El dit a l'anafra. És que el veritable problema que tenim és estructural. Tenim un dèficit d'habitatge públic i assequible que no resol de manera immediata, amb accions puntuals, com va ser el cas de fa aproximadament 15 dies. El que toca és una planificació, una actuació sostinguda, una cooperació institucional i mesures de caire, diguéssim, més estructurals. Ampliar el parc públic d'habitatge, rehabilitar habitatges, captar pisos buits, etcètera, que són mesures menys espectaculars, més silencioses, segurament, sobretot en relació amb aturar un desnonament que té aquesta visibilitat mediàtica, però que resolen el problema.
Perquè haig d'entendre, regidora, que dins de tot el ventall de possibilitats hi ha desnonaments de famílies que no estan en situació de vulnerabilitat.
Exacte.
Hi ha desnonaments de famílies que estan en situació que com a mínim des de serveis socials se'ls ha definit a partir de tot un seguit de paràmetres com a famílies en situació de vulnerabilitat i per tant aquí diguem-ne que opera des d'aquell pensament de dir, bé, hi ha molta gent a Sitges que probablement s'ha trobat en aquesta situació, però no està en situació de vulnerabilitat i, per tant, ha hagut de buscar la vida en altres circumstàncies. Però les famílies que estan en situació de vulnerabilitat, quines alternatives poden tenir en un cas així?
Bé, en un cas així, també, en primer lloc, vull dir, no?, que cal, sobretot, posar en relleu la tasca que es fa des de la regidoria de drets socials, especialment en l'àmbit tècnic. És a dir, jo vaig veure en primera persona com es batallava per aturar aquest desnonament, per guanyar aquesta sortida digna per a aquesta família, que és una mica l'objectiu de totes, no?, començant, evidentment, per les... per tot el que representa, no?, la mobilització social de la mà del sindicat de llogateres amb un objectiu comú i la preocupació perquè una família hagi de marxar de casa seva en aquest sentit és compartida, no? Cap família hauria de viure una situació així i menys en nens, no? En aquest cas es va fer un seguiment, s'està fent des de fa temps un seguiment des de serveis socials molt intens, oferint acompanyament, diverses alternatives que fins ara no han estat possibles ni diguéssim no s'han pogut materialitzar i el que va fer l'Ajuntament és demanar aquest ajornament per guanyar temps, per buscar opcions que la família acceptés i continuar treballant amb aquesta solució. L'administració en aquest sentit està limitada pel que he dit abans, no? Perquè té uns recursos limitats, ha d'actuar sobretot de manera discreta però també com ho diria, no? Amb una certa equitat i buscant sobretot no crear expectatives que no són viables, perquè el drama de l'habitatge és tan gran que fins i tot en el Pla 50.000, el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge i el Pla 50.000 ja preveu, i aquest és un element important, està dins dels seus objectius, que cada promoció d'habitatge nou incorpori, en aquest cas, fins a entre el 10 i el 15% per emergència social i vulnerabilitat.
Per tant, d'aquests futurs 482
exacte,
habitatges,
anava.
Hi haurà a la vora d'uns 50 habitatges, més o menys?
Doncs una mica més.
Una mica més.
Una mica més, perquè a més hem d'afegir gent gran que està en situació també molt semblant, que ens aniria cap al 3-5% aproximadament, entre el 5 i el 10%, perdó. Després gent, pisos per persones discapacitades, o bé que siguin adaptables aquells pisos, que s'aniria cap al 5%. És a dir, hi ha tot un seguit de contingents que ja estan obligats i especialment el contingent de gent jove, el 25%. Estem parlant de xifres molt importants per tal d'assolir aquest 15% famós de solidaritat urbana en 20 anys amb àrees de forta demanda i acreditada, com és el cas de Sitges. I per tant, els recursos a curt, a mig i a llarg termini estan a sobre la taula. Amb actuacions puntuals derivades, de, com vam viure l'altre dia, no? de situacions de desnonament, en aquest cas per impagament, doncs el que fan els serveis socials és buscar una alternativa habitacional si no és un gran tenidor. Si fos un gran tenidor, l'obligació és del gran tenidor. Uh-huh. I aquí el que ens vam trobar doncs, és que bueno, des del jutjat es va desacreditar d'alguna manera la certificació de vulnerabilitat d'aquesta família.
D'acord. No? I es pot arribar a aclarir, perquè en el seu dia no estava encara certificat, si la propietat d'aquest immoble és un gran tenidor o no?
Mira, sobre això nosaltres estem treballant, no puc dir-te massa més, però sí que, òbviament, ens hem trobat amb situacions semblants i el que s'està fent és treballant des de manera transversal, també des de l'àmbit d'urbanisme, mm-hmm. per intentar buscar si això és demostrable. A hores d'ara, en el jutjat, no hi ha cap prova que això ho ratifiqui.
D'acord.
I aquesta és la realitat.
Aquí diverses qüestions també, un des d'un punt de vista de pensament que poden tenir alguns en relació a l'ús també de les institucions en aquest assumpte. Deixo anar la frase i la regidora la matisarà i després anirem per altres derivades d'això que també són importants. Primera, aquelles que poden dir, bé, jo no puc, estic en situació vulnerable, que l'Ajuntament em doni una alternativa. I suposo que l'Ajuntament pot donar fins a cert punt alternatives a l'habitatge i, per tant, no té...
És que cap administració local disposa de recursos infinits, doncs... per començar, i competències absolutes, també ho haig de dir. És a dir, que en aquest sentit, la responsabilitat pública és buscar, amb els recursos disponibles, el màxim rigor, transparència i sentit de la justícia. I torno a insistir, és a dir, que ens toca acompanyar i actuar, però amb criteris professionals i amb visió global, perquè sovint doncs aquestes situacions que hem vist perquè han estat potser més mediatitzades doncs no són úniques i exclusives. Uh-huh. Les xifres són demolidores. Uh-huh. Estem parlant de
dos desnonaments setmanals,
exacte.
No?
I no fan aquest soroll, diguéssim.
Sí, sí, sí,
I són
sí, sí.
igual de justos o fins i tot més injustos. No?
Aleshores,
el que passa que, òbviament, aquí cadascú fa la seva tasca. No?
A partir d'aquest exemple, què ens servirà? Aquesta família tenia un lloguer d'uns 740 euros, que és vist en el mapa el lloguer que correspondria a una zona tensionada com Sitges, és a dir, que no era allò un lloguer desmesurat, sinó simplement el lloguer que corresponia, que la propietat podia posar i havien tingut dificultats en el pagament. I aquí vindria una altra derivada que ja ens hi vam trobar amb les primeres promocions de pisos entre aquelles persones que probablement per nivell d'ingressos superen els requisits que es demanen a les vivendes de promoció pública, però en canvi per nivell d'ingressos no arriben ni de lluny els preus del mercat lliure, encara que estiguin regulats, perquè Sitges és una tensionada. I aquí tenim, no sé si dir, un gap, a la manera anglesa, de famílies, de persones que queden fora del mercat, sigui públic, sigui privat, de vivent de Sitges.
Doncs has dit el que diu el Pla Local d'Habitatge, Vicenç, exactament això, aquest terra de ningú.
Què fem?
No? Què fem amb aquesta gent? Ja s'està actuant.
Que tenen massa...
Sí.
per tenir una vivenda de promoció i tenen massa poc per poder accedir a un habitatge privat.
Doncs s'està treballant en polítiques d'ajuts al pagament de lloguer. Des de Sitges, perquè tenim la possibilitat de fer-ho amb competència delegada, però també des de la Generalitat. En el moment que es pot accedir als ajuts al pagament de lloguer ja s'ha augmentat en tot el Garraf el mínim per poder accedir. Estàvem a 600 euros aproximant per poder accedir. Ara ja estem en els 900, que és una mesura que aplaudim des de tot el Garraf. En aquests moments ja pots accedir amb un ajut. Que la política d'ajuts és una política provisional i que ha de tenir un objectiu, evidentment, que és com he explicat alguna vegada, no? Que és que aquestes famílies puguin tenir una sortida i que puguin tenir un cert estalvi. I això ja s'està produint. Per nosaltres hem tingut en el darrer any, amb la convocatòria d'ajuts al pagament del lloguer, una baixada amb les sol·licituds. I això vol dir que les famílies, no totes, comencen a no necessitar els ajuts. Això és un bon senyal, perquè els ajuts estan per ajudar, com diuen el nom, per acompanyar, però en el moment que ja no els necessites...
De manera conjuntural.
Exacte. És resoldre puntualment una situació, però que ha d'acabar generant que una família pugui viure dignament. Això per una banda, però per l'altra, el que és importantíssim és controlar el preu dels lloguers. I aquí ens hem de posar tots. Nosaltres estem preparant una eina, que encara no puc anunciar-ho públicament, estem preparant una eina, diguéssim que és una eina de control, però també de fiscalització, de controlar el sostre del que és el preu del lloguer a Sitges, i que afectaria a tot tipus de lloguers, també a la venda, però especialment al lloguer. Per què? Doncs perquè els nous decrets, les noves normatives, doncs marquen molt clar que no es pot passar doncs, aquest sostre, aquest topall de lloguer.
Fiscalitzar el compliment de la llei.
Correcte. Fins i tot ens estem trobant amb... No et preocupis, que jo ja te'l llogo, en certs llocs, jo ja te'l llogo i et trobaré doncs, tres vegades més el que estàs pagant. I això afecta molt especialment el lloguer de temporada. És a dir, ja s'ha acabat això de llogar per habitacions al preu d'un pis, això s'ha acabat. I farem tot el que calgui com a ajuntament i també, evidentment, la part que li pertoca a la Generalitat perquè això s'acabi. És una tasca molt llarga, molt intensa, però és el camí. Perquè deia abans, tenim un dèficit en actuacions de polítiques de control del preu del lloguer que és històric i ara a nosaltres ens toca posar tot el que tenim a sobre la taula.
Un apunt més perquè hi ha molts temes i hem d'avançar. L'assumpte de les cases dels mestres, que van sortir també en algun moment del darrer ple municipal, a punt ja per poder...
Estan a la darrera convocatòria, jo crec que ja s'ha publicat la llista definitiva, i estan pràcticament, estem a un mes i escaig perquè puguin accedir doncs, a aquestes famílies. Hi ha una llista d'unes doncs, 33 persones sol·licitants. Estem ja també en el procés de desafectació dels que queden pendents. Ja això ampliaria i molt, no suficient, però molt, les necessitats que tenim en pisos d'emergència i en fons d'inclusió social, en un cas particular, que hi ha un pis ocupat, i anem treballant en això. Afegeixo que tenim els 7 pisos de la Caixa que va adquirir l'Ajuntament i que en aquests moments estem treballant amb les bases i en la redistribució, que l'altre dia quan teníem aquesta reunió amb drets socials dèiem estem repartint misèria, és veritat, perquè això no ajuda a tothom, però ajuda. Qualsevol mesura és benvinguda.
La taula del litoral beneeix la reconstrucció dels talusos o creu que s'hauria d'anar per algun altre costat?
No, encara no hem parlat d'això a la taula del litoral, de fet hem de fer la convocatòria passat a Setmana Santa, però segur que en parlarem. És a dir, i aquí hi haurà divergències, perquè la presència...
Per tant, d'alguna manera, l'Ajuntament va prendre una iniciativa en aquest sentit, ja es va definir com una iniciativa en caràcter d'urgència, però en aquest sentit sense consultar la taula.
Sí, sobretot perquè la taula no té la capacitat decisòria, la capacitat de consultòria, consultiva, perdó. Però es va haver una decisió que s'havia de prendre urgentment, que ja hem dit que no compartim la decisió, la proposta que feia doncs, la demarcació de costes, i especialment el Miteco, que encara era més agressiva, no? Sobretot perquè el que nosaltres no acabem d'entendre és com es tenen tan pocs recursos des del Ministeri per abordar la necessitat d'adaptació del litoral als efectes del canvi climàtic. És a dir, estem parlant de la vora de 80 milions d'euros per tot l'Estat. O sigui, és una barbaritat. Això per una banda.
Una barbaritat en poca quantitat.
En poca quantitat. Exacte, seria és un desastre. Sí, sí. Perquè l'Estat és un estat costaner, és una península i per tant les derivades són constants. No? I cal invertir en tecnologia, que no és una tecnologia precisament econòmica. No? I llavors la manera de fer del MITEC, en alguns casos la trobem més o menys encertada, en altres no. I aquí hi havia un impacte directe sobre el passeig.
Anem a fer aquí una combinació també d'elements i de reflexions que s'han escoltat. En el ple municipal passat vau fer la reflexió, que ja l'heu feta en més d'una ocasió, sobre la necessitat de preservar patrimoni i a la vegada també assumir aquest canvi que des del punt de vista del clima i des del punt de vista de les zones costaneres s'està produint. A la vegada també va ser motiu de debat en el ple municipal que el Pla Clima incorpora aquesta licitació que ha fet el Ministeri del projecte per definir aquest futur en aquesta zona de Kansas, Pícnic Club de Mar i el passeig, i aquesta definició des del punt de vista del Ministeri comporta l'enderroc d'aquests espais. I després tindríem aquestes consideracions que va fer fa dos dies, José Antonio Gilabert sobre l'assumpte de valoritzar la condició de bé cultural d'interès local i el fet que això hauria de blindar i aquesta resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que li diu a Costes que no pot tocar res fins que això no estigui desclassificat, i evidentment no ho està a hores d'ara, i el procediment per desclassificar-lo portaria temps, però a la vegada l'assumpte del deslinde que encara l'Ajuntament podria sol·licitar fent com ha fet Platja d'Aro. Per tant, moltes coses aquí sobre la taula que passarien per l'Ajuntament. El govern continua encara amb el pensament de si es pot salvar Kansas Picnic i Club de Mar, s'ha de poder salvar?
Nosaltres el que pensem, faig un incís amb el comentari que va fer el senyor Gilabert en el ple, en relació al Pla Clima, no va ser l'únic, vull dir, perquè en aquell eix del Pla Clima, que és la gestió adaptativa del litoral, els efectes del canvi climàtic, es va parlar d'una acció, una acció que impulsa el Miteco, que nosaltres la vam recollir aquí, però que torno a insistir, diu, la definició i seguiment d'aquestes actuacions s'emmarca dins de la taula del litoral, hi ha diferents administracions implicades, llavors hi havia una actuació, doncs recuperació de l'espai litoral a la platja de la Bassa Rodona. Estem parlant del Pla Clima, és a dir, no estem parlant d'un pla urbanístic. Quin és el posicionament que tenim nosaltres? Nosaltres tenim molt clar que el territori, molt especialment el que és el medi natural i el mar, no pot ser doncs, el que ha estat fins ara. És a dir, s'ha de protegir el medi natural. Qualsevol equipament, qualsevol, ha de respectar aquesta biodiversitat i els ecosistemes marítims i costaners. Si vols, després parlem de Vallcarca. Sobretot per evitar uns impactes irreversibles. I nosaltres, per nosaltres el mar no és un terreny buit i ja està, sinó que és un ecosistema que cal preservar. Qualsevol equipament, a més, ha de tenir un ús públic i comunitari. I ho hem dit des per activa i per passiva. I hem d'evitar doncs, privatitzacions que limitin l'accés públic.
Això sembla bastant clar, no?
Sí. Aleshores, nosaltres el que diem des del minut 1 és que hi ha una certa proporcionalitat entre el que és la defensa i la protecció del medi natural i
el respecte al patrimoni
arquitectònic. I en aquest sentit hem de veure com es construeix aquesta mesura. Sobretot perquè els equipaments, com he dit anteriorment, han d'anar en aquesta línia. Nosaltres vam demanar un informe al Ministeri, recordo la data exacta, 8 de març del 2024, on es va produir
quan
la presència
van venir els representants,
de les tres administracions implicades. Demanaven que es fes un estudi d'impacte de què representaria mantenir els equipaments, o almenys un dels equipaments. No el tenim encara. Vale, no el tenim, així t'ho dic.
Doncs han passat 2 anys.
Han passat 2 anys. Aleshores, nosaltres el que diem és que s'ha de buscar aquest equilibri.
L'han reclamat.
Clar que l'han reclamat. De fet, a cada taula del litoral, on hi ha doncs, el senyor Diego Fernández i la senyora Sara Contel, que són els representants de la demarcació de costes, el reclamem. La política que té el Ministeri és tirar cap enrere.
Mm-hmm. Això queda clar.
Amb més o menys encert, però pensem que s'ha d'anar més enllà. I nosaltres el que pensem és que s'ha de buscar aquest equilibri. Això sí, com deia, és a dir, és important que entenguem que no es poden fer segons quines pràctiques urbanístiques com s'han fet fins ara, perquè és evident que han tingut un efecte.
Mm-hmm. Però segurament amb això hi hauria bastant unanimitat. La qüestió seria, l'Ajuntament encara podria demanar el deslinde com ha fet Platja d'Aro?
Jo crec que en aquests moments no sé si és el que tocaria.
O sigui, seria el més assenyat? Per què?
Per una situació que el Miteco va dir constantment, és a dir, qui ha de batallar també pel deslinde és el Ministeri, i el Ministeri en aquests moments posa sota sospita qualsevol actuació vinculada amb aquests equipaments. És a dir, això s'hauria d'haver fet abans. Val? I el que deies abans de la catalogació.
És a dir, que sol·licitar un deslinde comportaria gairebé de manera immediata un recurs de l'Estat dient, escolti, vostè ara demana això perquè el que vol és això, i tornaríem a entrar en un àmbit...
És que no és, probablement no és el moment de procesar oportuno, en termes legals, s'hauria d'haver fet abans. I de tota manera també agafo el guadal de la catalogació.
Sí.
O sorpresa, ens diuen que nosaltres hem de descatalogar com a Ajuntament i que això ha de passar pel ple. Clar, es tornen a passar la pilota.
Clar, és que obligatòriament no hauria de passar pel ple. Clar. El ple ho va catalogar, el ple ho ha de descatalogar.
Exacte. Hem de descatalogar, és a dir, mira fins a quin punt és important el Befil, és a dir, que ningú li donava cap importància. No? És a dir, que aquí hi ha una tasca de molts anys que s'hauria d'haver anat fent mica en mica i que ara ens hem trobat amb aquest embut que, òbviament, això no passarà pel ple. Perquè, i si passa pel ple, dubto molt que això s'aprovi. A veure qui és el bonito
està clar,
que fa això.
No?
Val? És a dir, que hi ha aquesta, insisteixo, no? Aquest model sostenible, adaptable, però també...
recordàvem que la llei catalana sí que deixa ben clar que qualsevol element catalogat no es pot enderrocar.
És així.
Sí. Sigui bé cultural d'interès local, sigui bé cultural d'interès nacional.
És així. Calen solucions equilibrades. És a dir, que nosaltres tenim clar que s'ha de protegir el litoral, ho tenim claríssim, i ens hem d'adaptar als efectes del que deia abans en el pla clima, no? dels efectes del canvi climàtic, i hem de recuperar entorn, però s'ha de fer amb una mica d'equanimitat.
Per tant, us faria la pregunta que hem fet a tots els portaveus. Veieu el Kansas Picnic i el Club de Mar a Terra o no?
De manera immediata, no.
De manera immediata,
no. No. Potser m'equivoco, però jo crec que en aquests moments està tot bastant aturat. Jo crec que de manera immediata, no. La qual cosa tampoc és una bona notícia, perquè sí, el que no volem tampoc és veure doncs, com està el Club de Mar, que està, doncs, que no es deixen. Nosaltres hem demanat la cessió de l'equipament i ens han dit que no, ni per nosaltres ni per ningú. I per tant jo crec que això és una errada. És a dir,
les obres de recuperació dels talussos a punt de començar?
Començaran la setmana vinent.
La setmana que ve?
Duraran aproximadament 2 mesos i és una obra important. Nosaltres també, en paral·lel, hem fet la petició d'una subvenció vinculada als efectes dels temporals en els darrers mesos i esperem que la puguem aconseguir. No és una obra qualsevol. És una obra que el que vol bàsicament és minimitzar els efectes, que ens hauria agradat que el Ministeri estigués en la mateixa línia, perquè pensem que, com he dit anteriorment, s'ha d'invertir en tecnologia, en enginyeria, no és simplement tirar enrere, sinó invertir també en enginyeria marítima, sobretot.
També és paradoxal això, no hi ha diners del Ministeri per la reconstrucció d'aquesta obra i sí que pot haver diners de l'Estat a través de la delegació del govern.
És curiós.
Per les zones que s'han vist afectades pels temporals, tal.
I hi ha més poblacions que estan en la mateixa situació. Podria donar un exemple, Sant Pol de Mar està igual, exactament igual que nosaltres.
Anem a Vallcarca, perquè òbviament en algun moment o altre l'Ajuntament haurà d'enviar aquest informe que l'alcaldessa vol que sigui el més consensuat possible entre les forces polítiques del consistori sobre què es veu bé i què no es veu tan bé a l'entorn del projecte de l'empresa propietària de la cimentera de Vallcarca. Suposo que el plantejament de Vers en Comú Podem és el mateix que ha estat des del primer dia.
Exactament el mateix. Nosaltres no estem en compte de transformar Vallcarca, però sí d'un projecte que garanteixi, en primer lloc, la sostenibilitat real i entendre que estem parlant d'un espai amb un alt valor ecològic molt proper al parc natural. El parc del Garraf encara no és parc natural i qualsevol actuació de prioritzar aquest ecosistema. I sobretot, jo diria que tant o igual d'important com el que he dit anteriorment, la participació ciutadana. Un projecte d'aquesta magnitud ha de comptar amb la participació activa de tota la ciutadania, perquè no és qualsevol cosa. I amb això penso que hem d'actuar amb molta responsabilitat i amb molta prudència. Nosaltres el que veiem és que el projecte tal com està plantejat és aparentment un projecte verd, però amb un impacte real negatiu. El que hem dit des del començament, un greenwashing de manual. I nosaltres el que pensem és que cal una transformació, una restauració ecològica, però no una urbanització encoberta, que és el que estem veient en el projecte.
Si s'ha d'arribar a un cert consens, us fa respecte quedar en minoria?
Nosaltres defensarem el costi el que costi el nostre posicionament, però com he dit anteriorment, això ha d'anar més enllà del que és el saló de plens. És a dir, no podem tancar-ho en el saló de plens. Més enllà del que el que es pugui portar en un plenari no és el sí o el no a Vallcarca. El que ha demanat el Departament de Territori i la Generalitat és una opinió, és una valoració que no té, insisteixo, cap vinculació. I no és cap compromís, sinó és una mica veure què passa.
Però clar, entenc que es demana un informe i aquest informe, diguem-ne, que expressa la postura de la Municipalitat de Sitges.
Però el que expressa és... Quan vagi aquest informe vindrà d'Urbanisme, del Departament d'Urbanisme de l'Ajuntament.
No, ho dic perquè Sitges com a municipi és el propietari d'aquesta zona, i per tant diguem-ne que és el primer afectat o beneficiat o perjudicat, com es vulgui dir, a l'entorn del que es faci allà. Per tant, hem d'entendre que la Generalitat buscarà en Sitges una opinió que li pugui resultar doncs prou fonamentada. Si Sitges diu que això no s'agafa penlloc, doncs hem d'entendre que la Generalitat no beneirà això.
Jo crec que el que busca la Generalitat és que hi hagi unanimitat amb l'opinió, i això no hi és.
No hi serà.
Per tant, això ja és manifestar-se, no? El que nosaltres defensem des del minut 1 és que el territori no pot ser un negoci i prou.
Pot no haver unanimitat, però sí una opinió majoritària?
Doncs no ho sé, la veritat, però sí que com he dit anteriorment, podria ser, i el que he dit anteriorment, però nosaltres el que ha de participar és el conjunt de la ciutadania, no només el plenari. Això és importantíssim perquè estem parlant d'un projecte que és descomunal.
Entenc, però, que des del punt de vista dels timings, difícilment es podrà fer una audiència pública abans d'enviar l'informe, o s'hauria de fer, o com?
Hem de buscar la manera de com arribar a tothom. És a dir, en aquests moments se'ns demana a nosaltres un informe que ha de passar pel ple i anem a veure què és el que diu aquest informe. Jo l'he vist una mica per sobre.
Sí.
És un informe que, doncs, entre altres coses, parla de l'habitatge que es pretén construir, sí, que està fora de mida. Està fora de mida. Ens estem movent amb uns paràmetres que no entenen què és el territori en aquests moments. I és més, que no van en la línia del que defensa la Generalitat, que és la continuïtat doncs, diguéssim, urbanística, és a dir, que no siguin discontinus els polígons, etc, i que òbviament va en línia contrària amb el que està plantejant fins i tot la Generalitat.
Per tant, des de Vers en Comú Podem, això és una esmena a la totalitat del projecte?
Absolutament.
El Pla Clima 2050, que es va aprovar en el darrer ple municipal, i era una de les qüestions que més també interessava a la regidora, òbviament, Carme Gasulla, per ser la regidora de l'àmbit. I us pregunto, des del punt de vista d'anàlisi de la situació, des del més proper, ens vareu comentar que la posada en marxa de la zona de baixes emissions es demoraria, perquè també és cert que les anàlisis demostren que Sitges, des del punt de vista d'emissions nocives, està en una bona situació, però entenc que no han canviat els terminis i a finals d'aquest any s'intentaria posar en marxa la zona de baixes emissions.
Encara no hem decidit què és el que farem
el timing concret.
El que sí ja està posat en funcionament, doncs, són la recollida de dades de quins són els espais, les zones on hi ha més impacte d'emissions de CO2. També vaig dir en el Pla Clima que una de les coses que s'havia, doncs, s'havia fet un estudi és que han baixat les emissions de CO2, però que en canvi es concentren molt en l'àmbit de la mobilitat. I ho vinculava també amb els efectes, doncs, de la situació del transport públic, etc. No? És a dir, i aquest és un element a tenir molt present. Que el que digui en aquests moments la llei que no obliga a l'Ajuntament de Sitges pels seus paràmetres a posar en funcionament la zona de baixes emissions no vol dir que no sigui un objectiu de govern. És a dir, nosaltres anem cap a la neutralitat climàtica, que és el que pretén el Pla Clima. Per tant, anar gairebé al 90% de reducció d'emissions de CO2 és el nostre objectiu. Anem a veure com l'anem implantant mica en mica, però el calendari en aquests moments està condicionat pel que he dit anteriorment, no? La lectura d'aquests nivells d'emissions de CO2 i a veure què és el que podem extreure, perquè hem demanat també un informe vinculant que analitzi totes aquestes dades. Estem en aquest punt.
Sí que és veritat que per assolir la neutralitat hi ha algunes accions que tenen més conseqüències a la ciutadania que d'altres, no?
Òbviament. Aquesta és una d'elles.
Diguem-ne que la que més probablement té des del punt de vista d'esclar. Si algú té un cotxe que no pot entrar a la zona de baixes emissions i se l'ha de canviar, doncs evidentment...
Sí, però aquest és una mica el missatge que sempre, amb tot el carinyo, t'ho dic, és a dir, el que nosaltres anàvem a implantar tenia tot un seguit d'exempcions molt àmplies,
sí, ho recordem.
Amb una cronologia també d'implantació, jo crec que molt, molt adient, però que evidentment el que no podem fer, és un dels objectius del Pla Clima, és deixar enrere les persones més vulnerables, perquè és
que
una...
són les que probablement tenien, com ja dèiem.
És a dir, nosaltres hem de fer aquesta gestió adaptativa acompanyant a les persones que són més vulnerables o que tenen més dificultats, perquè no només afecta la mobilitat, també afecta, doncs, a la climatització dels espais, a la construcció de les cases, etc. I per tant, òbviament, s'ha de fer aquest acompanyament.
Neutralitat
climàtica.
Sí. Ho deia perquè el concepte en si, que és un concepte que no sé si a l'hora d'implementar-ho això demana, com diria els castellans, muchos arrestos, perquè aconseguir una neutralitat climàtica vol dir ficar molts, com podem dir això, molta inversió en molts àmbits diferents.
Sí, clar.
Començant
sí, però
per l'àmbit municipal
sí, sí.
i
Ens hi va molt. Sí, sobretot perquè al final de tot plegat estem parlant del 2050, sí, sí, sí. No estem parlant de... Segurament,
com allò del Tenorio, no sabem, largo me lo fiáis.
Largo me lo fiáis, tan largo me
tan
lo fiáis,
me
lo Don Juan Tenorio.
No us discutirem, això no es pot discutir.
A Don Juan Tenorio, doncs l'objectiu és aquest, és a dir, hem marcat el recorregut cap aquí i segurament l'haurem de modificar aquest pla, perquè hi haurà unes altres derivades, no? Per exemple, unes coses que diu el Pla Clima analitza, no? La vulnerabilitat de les persones, també de l'entorn, òbviament, de les persones, especialment quan hi ha onades de calor, i aniran a més. I parlava de les nits, no? Dels sí, efectes sí, que té sí, sobre sí. La salut de les persones, sobretot aquelles que no tenen cap mena de climatització a casa seva, i per tant hem d'anar en aquest camí. I s'ha de fer una inversió molt forta, que no depèn únicament exclusivament de l'Ajuntament de Sitges, dels municipis, sinó que ha d'anar més enllà. Que és un pla ambiciós, sense cap mena de dubte, però que tenim en funcionament gairebé 40 d'aquestes 86 accions, també és cert. I moltes d'elles, a més, amb subvencions. És a dir, que al final, una mica, no? el que aquest debat entre l'economia i la sostenibilitat, que sovint s'enfronten, jo crec que han d'anar precisament de la mà. Al contrari.
Aquest Sitges que creix tant, suposa difícil per ser...
Doncs tenim, per això deia el de Vallcarca, no? És a dir, el creixement que tenim previst no va en aquesta línia. Per tant, el que és obvi és que nosaltres tenim un creixement controlat doncs pel Pla General i no podem anar més enllà. I aquest creixement, malgrat el comentari que va fer el president Illa fa uns dies, aquest creixement ha d'anar acompanyat d'una sostenibilitat en els serveis. I també en l'impacte que té, no només l'impacte del turisme, sinó també l'impacte de la construcció, l'impacte de la mobilitat, l'impacte, com deia anteriorment, dels serveis de tota mena, i per tant hem d'anar a buscar aquest equilibri. El que sí és cert, i aquí faig un parèntesi, que segurament el Pla General va pensar en un creixement que en aquests moments no té sentit. És a dir, ja es van fer unes densitats molt per sota del que es considera en aquests moments sostenible. La mateixa Carmatrilla qüestionava el Pla General en alguna xerrada que existís.
I en el seu moment es va parlar molt de la densitat d'habitatges per hectàrea i del que volia la Generalitat i del que es volia Sitges, i la Generalitat que volia un paisatge urbà que era un paisatge més dens, i que aquesta imatge del paisatge urbà, bé, tampoc ens podem imaginar com hagués estat això que és ara des del punt de vista de la Generalitat, però el president Illa, que parlava de densificar ara la mínima que es pugui, doncs evidentment, segurament, el Pla General no hagués optat per aquesta via que es va aprovar en el seu moment fa 20 anys enrere.
Fa 20 anys enrere, amb unes altres maneres de pensar, però ara tenim una situació que és un drama a l'habitatge i que, per tant, és un luxe tenir doncs, la densitat que tenim, especialment a la plana. És un luxe, a tots els efectes.
Acabem amb uns minuts dedicats, evidentment, al món de l'ensenyament. La, diguem-ne, millor de les notícies és la reforma de l'escola Esteve Barratxina, això sens dubte. Com estan en el procés de matriculació i si s'intueix que pot tornar a haver-hi tensions en el futur?
Encara no ha començat, el procés de matriculació, estem encara ni la preinscripció gairebé. Pel que estem treballant amb el departament, tindrem una mica l'atenció, una mica no, tindrem l'atenció en el primer d'ESO, que tindrà fins a 3 grups més, aleshores, perdó, 4 grups.
Déu-n'hi-do.
Llavors aquesta pujada que tindrà aquests 4 grups de primer d'ESO doncs es mantindrà durant 2 anys i torna a baixar. Ja. És a dir, és una mica una muntanya russa. Aquí tindrem concentrat una mica el pic de la pujada.
I haig d'entendre que com que això serà conjuntural, des del departament no es deu plantejar res...
El departament manté que tot allò que nosaltres puguem justificar que ho aportem, i és el que estem fent. Igualment, nosaltres estem treballant amb la reforma de l'escola Barratxina, que no vol dir una ampliació de línies, és a dir, vol dir dignificar una escola que és obvi que té unes necessitats urgents, i que això també, d'alguna manera... diguéssim, donarà més recursos, especialment alumnes amb necessitats educatives especials, i dignificarà una escola en tots els àmbits. Aquest conveni que està en aquests moments en mans de la Generalitat, ja l'hem enviat, que està sent revisat, té uns objectius molt clars, que més enllà del que és l'escola també és una reforma pràcticament de tota la trama urbana. Mm-hmm. I per una altra banda, també haig de dir que hem demanat doncs, una inversió també amb els centres afectats per aquesta pujada, amb el centre afectat per aquesta pujada del primer d'ESO.
Què és l'Utrillo? No,
el primer d'ESO seria l'Institut
Vinyet. Perdó, seria l'Institut Vinyet.
Sí, que a més anaven amb la idea de posar mòduls, i l'Institut Vinyet, i aquí vull donar les gràcies a la directora Maria Rosa Degà, doncs va oferir tota la seva predisposició i adaptació a aquesta situació sense necessitat de posar mòduls prefabricats.
D'acord.
I això vol dir que els professionals treballen utilitzant els recursos, exprimint-los d'una manera extraordinària. I això el departament, ja li vaig dir a la directora de Serveis Territorials, ho ha de, entre cometes, compensar i valorar.
I creieu que ho farà?
Ho ha de fer. Ho ha de fer. No, no. I en això estem.
Havia de fer tantes coses?
Bé, doncs la nostra obligació és obligar-lo a fer-les. També vull afegir tema d'ensenyament,
Sí.
Tema llars d'infants.
Abans d'ahir
vam aprovar per la Junta de Govern local doncs, els plecs de condicions sí. del nou contracte. I això és una gran notícia, perquè són uns plecs molt treballats. Jo estic especialment orgullosa del que ha fet l'equip i jo crec que és un canvi significatiu.
Aquest nou contracte que és el trànsit,
Fins a la municipalització. Serà un més un.
Sí. Una pregunta molt òbvia. Pot passar que el contracte sigui molt bo i el plec de condicions sigui molt bo, però que en canvi no hi hagi empresa que s'hi vulgui presentar?
Ja sabem que hi haurà empreses que es presentaran.
Empreses.
I en tot cas, nosaltres estem molt contentes del que porten aquests plecs i vull donar les gràcies no només al Departament d'Educació, sinó també als tècnics que han prioritzat aquest contracte i crec que és un contracte que està molt bé.
Carme Casulla, gràcies.
Moltes gràcies, Vicenç.